Bueno, aleshores estàvem amb la reforma de Dioclecià, la situació en la qual estava es trobava... Tothom entén el català o...? Estàvem amb la reforma de Dioclecià, aleshores havíem vist que hi ha una reforma política, una reforma administrativa, una reforma econòmica i una reforma religiosa i sobretot havíem vist que el fet més important de la, que la reforma de Justinià pròpiament dit, de Dioclecià pròpiament dit, és el que és un diagnòstic bastant exacte del que passava en l'imperi en aquesta època. Havíem vist que la primera gran reforma és la reforma política, un sistema polític completament nou, no és un imperi ni és una monarquia, sinó que és la tetrarquia. Es divideix l'imperi amb quatre trossos, cada un dels quals està regit per un tetrarca i la història és de que el missatge que s'envia és que ja no hi ha cap necessitat de donar cops d'estat per arribar al màxim poder imperial, sinó que hi ha un relleu natural. Al cap de 20 anys, els augusts jubilen, els Césars passen al seu gust i designen dos Césars nous. Per tant, hi ha una dinàmica que permet un relleu més o menys pacífic dins de l'imperi. Probablement perquè abans no hi havia hagut en absolut el relleu aquest pacífic i cadascun dels tetrarques està establert en un lloc, en un exèrcit, de forma que es controli tot el territori i no s'entri en conflicte entre els diferents tetrarques. Aleshores, el Senat perd pràcticament tots els seus poders, el Senat passa a ser única i exclusivament simbòlic o teòric i l'imperi es divideix en 12 diòcesis. A cadascuna d'aquestes 12 diòcesis, que són les organitzacions civils, no les militars, que estaven conformades per la tetrarquia, i cada una d'elles té un vicari, excepte Itàlia, que té un nivell superior. Per sota de les diòcesis hi ha les províncies. Hi ha les províncies, per tant, hi ha també una organització territorial completament diferent perquè molt probablement l'anterior havia fracassat o s'havia demostrat incapaç de governar l'imperi. En principi el pla era aquest, era un pla molt audaç, un pla correcte, però fracassa pràcticament amb tots els seus extrems. Ja veurem per què i com funcionarà. Les conseqüències de la reforma política són una descentralització administrativa. L'Estat ara és infinitament més àgil, el qual indica que probablement antigament l'Estat no havia estat gens àgil amb l'administració, probablement perquè havia passat allò de que en principi s'administrava a uns quants ciutadans en plenitud de drets i aquests ciutadans administraven dades del territori. Era una administració indirecta. A poc, l'administració indirecta, al desaparèixer la distinció entre ciutadans de ple dret i ciutadans amb drets parcials, es va fent més feixuga perquè des de Roma s'havia d'administrar o des de les antigues províncies s'havia d'administrar un territori amb molta més gent, amb molta més complexitat. Arrel d'això hi ha un major control fiscal i un major control judicial. Ja no hi ha, hi ha una administració que en principi té tendència a ser més eficient, a ser, a funcionar independentment i sobretot a separar l'administració civil i l'administració militar. L'administració civil i l'administració militar durant la crisi del segle III o durant el segle III havien estat unides. L'administració militar s'havia superposat a l'administració civil. Hi ha una necessitat militar o hi ha un poder militar que està clarament per sobre de tot i ara del que es tracta és de posar d'alguna manera els militars en el seu lloc. L'exèrcit deixa de perdre totes les seves prerrogatives polítiques, deixa de ser d'estar al servei dels grans generals i l'exèrcit es torna a nodrir d'oficials procedents de l'ordre equestre. És a dir, intenta eliminar l'endogàmia que hi havia hagut en l'exèrcit. De les guarnicions sortien els oficials i dels oficials sortien els caps molt vinculats a una regió concreta o a uns interessos concrets. Tot això comporta una reforma profunda de l'estructura de l'exèrcit, de l'estructura de l'exèrcit i de la distribució de l'exèrcit. És a dir, probablement perquè l'exèrcit anterior, que era un exèrcit heredat dels Antonins, no havia funcionat. L'exèrcit es dividirà en tres grans tipus de militar. Ja no hi haurà uns únics militars, sinó que hi ha un tipus de legions que estan en el Limes i que reben el nom de Ripensis. Ripensis ve de Ripa, que és la ribera, perquè estaven acantonades fonamentalment en el Rin i en el Danubi. Aquests eren una línia de fortificació o defensaven una línia de fortificació, una línia militar, que tenia com a objectiu impedir que els pobles bàrbars poguessin travessar les fronteres. És a dir, eren una espècie de fronteres. En segona línia hi havia unitats de cavalleria, que eren el que rebien el nom dels vixelatiores, que estaven a rereguàrdia dels ripensis i que tenien com a missió fonamental, quan algú es colava per la frontera, quan hi havia alguna invasió que superava les fortificacions fixes, els soldats que estaven a les fortificacions fixes es mantenien amb elles, no retrocedien i la cavalleria era l'encarregada d'acabar amb els intrusos. Per tant, hi havia unes funcions clarament delimitades. I això el sistema aquest es tancava o el sistema aquest es completava amb un altre exèrcit que eren el dels comitatensis, que era un exèrcit de maniobra, és a dir, una gran massa de soldats adscrits als tetrarques. Hi havia quatre exèrcits col·locats en profunditat, col·locats a rereguarda de les fortificacions de la frontera, estaven directament a la capital, és a dir, que n'hi havia Trèveris, que n'hi havia Milán, que n'hi havia Salònica i que n'hi havia Nicomèdia, i que tenien la funció de que si en algun cas es trencaven les fronteres i la cavalleria es veia incapaç per frenar una invasió, aleshores aquest cos feia front a la invasió. Era un cos molt preparat, era un cos massiu, era d'alguna manera un exèrcit de reserva o de rereguarda que tenia la capacitat o que en principi tenia la capacitat de destruir qualsevol intent de forçar la frontera. Per tant, hi ha un canvi decisiu amb la forma de l'exèrcit. Això a Hispània l'afecta molt poc, perquè Hispània no està a la frontera, per tant, Hispània no es veu immers, o Hispània es veu immers indirectament, perquè Hispània sí que té que pagar la nona militaris, és a dir, els impostos destinats a mantindre a l'exèrcit. I a les principals rutes que podia seguir un poble invasor, hi havia fortificacions de ripensis successives, de forma que es pogués dificultar, en principi, això havia de segellar les fronteres. El que intentés entrar a l'imperi es trobava primer amb els ripensis, després amb la cavalleria, després, si volia penetrar, hi havia les rutes fortificades, això retrasava la invasió fins que intervenien els quatre exèrcits a les grans vies romanes, a les vies d'accés, hi havia fortins un darrere d'un altre. Un darrere d'un altre, que la seva funció, és obvi, no era per anar una invasió, però era dificultada. Clar, si tu abans et fas una via i trobes una fortificació, si pot ser dues coses, o continuar, amb la qual tindràs problemes perquè et tallaran la guarda, o has d'assetjar-la, destruir-la, si després et trobes uns quilòmetres més enllà d'una altra, has de tornar a assetjar, destruir, total, que ets molt de temps, i això dona temps a que la massa de maniobra arribi. Però el problema de la massa de maniobra és que hi havia quatre grans masses amb tot l'imperi, però que podria haver 20 quilòmetres des de la massa de maniobra on hi hagués una invasió. El problema era que, clar, quan arribaven, ja era tard. Quan es tractava de retrasar l'abans d'un possible invasor. Amb la qual cosa, és un sistema nou, ja no hi ha grans masses de tropes acantonades a les fronteres, i aquí es veu perfectament com sí que hi havia un perill d'invasió, però que era fàcilment controlable. Per tant, aquí podeu veure la reforma administrativa, les noves diòcesis, les noves províncies, l'imperi es reestructura completament, les prefectures, Hispània formarà part de la prefectura de les Gàlies, les 12 diòcesis, Ibèria és una diòcesi que depèn de les èpoques, inclourà part del sud de França, part del nord del Marroc i les Balears. Això anirà oscil·lant de forma irregular, i la diòcesi d'Hispània, i la diòcesi d'Hispània, com pràcticament totes les diòcesis, es dividirà en províncies. Províncies molt més petites. Províncies molt més petites, per tant, que permetien un control, en principi, bastant més eficient. Això el que portarà fonamentalment és a la divisió de la Tarraconensis. La Tarraconensis havia estat la província més gran de tot l'imperi i ara la Tarraconensis es divideix en tres. La Tarraconensis pròpiament dita, la Cartaginensis i la Galícia, que la Galícia és l'única que té interessos militars. És l'única on hi ha una guarnició important i on hi ha una quantitat de tropes més o menys important, però que no tenen cap funció o cap relació amb la distribució bàsica de la tropa. Per tant, hi ha les tres províncies anteriors, la Bètica continua sent la Bètica, Lusitània continua sent la Lusitània, i és la Tarraconensis la que es dividirà. Aviat a la diòcesi d'Hispània, aviat, és a dir, va oscil·lant. Hi ha èpoques en què se li afegeix i èpoques en què se li retira. Hi ha la Mauritània Tingitana, que es pot unir a la diòcesi d'Hispània, i les Balears, que també poden unir-se o no a, les, a la diòcesi d'Hispània. Per tant, hi ha també a Hispània una nova organització. La Mauritània Tingitana té com a capital Tànger, la Bètica continua tenint com a capital a Hispalis, la Lusitània a Emèrita Augusta, l'Astúrica a Bràcara, la Cartaginensis Carpago, a Carpago Nova, i la Tarragonensis, la capital, continua sent Tarragona. Hi ha una nova organització, una reestructuració del sistema provincial espanyol. Aquí podeu veure com el sistema pot haver anat canviant, però que bàsicament el que passarà és que la Tarragonensis, aquesta província enorme, que no tenia un paral·lel dins de l'imperi, es divideix bàsicament en tres. Una altra de les reformes és la reforma econòmica. El dia passat havíem vist com de cop i volta hi ha una inflació molt gran. La moneda es deprecia ràpidament, això comporta la tesorització de la moneda bona i la no acceptació de la moneda que es va encunyant durant tot el segle III. Per tant, si no s'accepta la moneda que es va encunyant durant tot el segle III, això significa que per poder comprar un producte s'ha de donar més diners. És a dir, si tu vens això per una moneda i ningú vol donar-te una i no se t'accepta, dirà, bueno, doncs... com us ho explico? És a dir, si no accepten la moneda, et donaran més monedes fins que ho acceptin. La història és aquesta. Si jo venc això i dic, val una moneda, tu em dono una moneda, jo dic, no, aquesta no. Aleshores quan diràs, bueno, i si te'n dono dos d'aquesta? No. Si te'n dono tres? Bueno, me'n dono tres. Sol dir que els preus pugen. Preus pugen no perquè hi hagi una inflació com l'actual, sinó perquè no s'accepta la moneda que s'encunyava. Jo diria, si és una moneda antiga, val. Si és una moneda actual, ha de donar-me el 4. Tu mateix, és a dir. Aleshores, això significava que els preus van pujant per no acceptació de la moneda, que era una moneda, com havíem vist, al final, pràcticament sense plata. Aleshores, el que se li ocult a Dioclecià és regular preus i salaris. I en el 301 emet un decret de preus màxims per 1.300 productes i de salaris mínims per determinades activitats. És a dir, obliga els venedors a acceptar moneda per al valor nominal i obliga els treballadors a acceptar els salaris pel valor nominal. El problema que hi havia és que no s'acceptava el valor nominal. Com fer que s'accepti? Doncs s'obliga. Si a tu et donen tanta moneda, has d'acceptar-ho. Clar, això com va acabar malament. Clar, això és obvi que no podia funcionar de cap de les maneres. Una altra de les reformes econòmiques és la que sí que va servir més o menys. El dels preus i salaris, a més, no sé si us sona, però es va fer escriure en els mercats preus i salaris de 1.300 productes i que, evidentment, no se'n va fer massa cas. Una altra de les reformes importants és la reforma monetària. S'encunya una nova moneda que rep el nom de polis, amb més plata, per incentivar la seva acceptació. I, sobretot, la gran reforma que tindrà una enorme importància a l'Estat és evident que es troba amb un problema fiscal. És a dir, un problema que gasta molt més del que ingressa, que té un problema de cobrar els impostos. I enfront d'aquest problema, si hi ha una sèrie de reformes que aquestes sí van funcionar a tot l'imperi. Una és els nous impostos, és el reduir els impostos a dos, la iugatio, capitatio, i reformar el sistema de cobrament d'impostos. O sigui, estava clar que el sistema anterior estava completament esgotat, no servia per al manteniment de l'exèrcit, no servia per al manteniment de l'administració i molt menys per al manteniment de les obres públiques, dels serveis bàsics que demanaven als ciutadans. La reforma monetària que es tradueix amb l'encunyació d'aquesta nova moneda, el folis és una moneda que pesa 10,8 grams de vellon, és a dir, de coure, i que té un revestiment de plata d'entre un 4 i un 5% del pes total, i al mateix temps l'encunyació d'una sèrie de monedes d'or, àureus, que aquests sí que pesen 5,4 grams, són or pur i tenien com a missió ser la moneda de reserva o la moneda utilitzada per les grans transaccions. Així com el folis era una moneda d'ús quotidià, d'ús diari, de baix valor, per això no es preocupen tampoc en que tingui molta qualitat en quant al metall, l'àureu sí que és una moneda de reserva, és una moneda a utilitzar només en els grans casos. No volia arribar al sistema, només utilitzat per sobre marrons. Però era una moneda, això, que no circulava habitualment per les grans despeses, etc. I al mateix temps s'encunya també un argenteus de gran puresa per utilitzar com a moneda per als intercanvis amb l'estranger, per les transaccions més o menys normals, o no normals, sinó d'alt valor. És a dir, abandonen la moneda de baix valor, amb tot la moneda de baix valor té entre un 4 i un 5% de plata, i en canvi encunyen monedes d'altíssim valor. És a dir, intenta que les monedes de l'imperi tornin a circular, tornin a funcionar, no com havia passat anteriorment. Bueno, això són els folis, aquestes monedes. I això són els àureus i els argenteus. Els àureus són monedes, això són àureus de Diocresià, són monedes de molt valor, són monedes que circulen molt poc. Hi ha l'argenteus, també argenteus de l'època de Diocresià, que sí que tenien, sí s'utilitzaven més o menys quotidianament, però exclusivament en les transaccions d'un cert valor, d'un alt valor. I aquí veieu com han quedat restes del decret de preus màxims. En els mercats es va fer gravar això, que era els diferents productes amb el preu màxim que se'n podia pagar, que se n'havia de pagar i que, òbviament, no va funcionar massa. Arribem al que probablement és el més important. El més important, fins i tot, que la tetrarquia, que és la reforma fiscal. La reforma fiscal, que normalment es coneix com iugatio capitatio, i que se sap que va funcionar, se sap que va ser enormement important, que va permetre a l'imperi mantindre's durant probablement quasi 200 anys més, però que és difícil de definir en detall. Els detalls s'escapen. La concepció general de què era la iugatio capitatio està clara, els detalls no tant. En principi, la idea bàsica és eliminar els diferents tipus d'impostos. Es tracta d'establir un impost o dos impostos, la iugatio i la i la capitatio únics. I això implicava eliminar sobretot les exempcions que tenien els antics ciutadans romans i que sobretot eren molt importants a Itàlia. Ara tothom pagarà exactament igual. S'ha acabat, fixeu-vos, això pot semblar una tonteria o una cosa òbvia, però fixeu-vos que en l'imperi, en la república, els ciutadans no pagaven. Només pagaven els privats. I cada vegada va pagant més gent, cada vegada es va extenent el tipus fiscal i s'igualen els drets i els deures. Cada vegada la gent és més igual. A finals de la república la gent és absolutament desigual. Amb César i amb August comença un procés d'igualització. Aquí hi ha tot i quant són exactament igual. Tothom paga els mateixos impostos. S'ha acabat la tonteria de les exempcions, de jo no he de pagar, jo no he pagat mai, a partir d'ara es paga. Aleshores, per poder procedir a cobrar aquests impostos, que són dos, en principi, la llogatio i la capitatio, el primer que es fa és un cens i un cadastre de tota la terra, la població i els ramats o els caps de bestiar de tot l'imperi. Aleshores, un cop es té aquest cens, un cop s'ha efectuat el cens, hi ha dos tipus d'impostos. La llogatio que gravava les terres, tantes terres tens, tant has de pagar, i el que has de pagar ho has de pagar amb espècies, per tant, era molt important saber quantes terres hi havia i qui era el propietari, quan més terres tenies, més pagaves, i la capitatio. La capitatio era un impost personal que havien de pagar tots els habitants de l'imperi i que es pagava amb moneda. La llogatio es pagava amb espècies. És a dir, la llogatio depenia del conreu de la terra i, per tant, es pagava amb productes de la terra. La capitatio es pagava amb moneda i era un impost general de tothom. Tothom pagava en principi el mateix impost. La capitatio amb moneda, la llogatio amb espècies. I sembla que també hi havia dos impostos vinculats a aquests, que eren, no eren impostos nous, era una varietat d'aquests impostos, que era la capitatio animalorum, és a dir, un impost sobre els animals que s'utilitzaven a les tasques del camp, i una capitatio plebeia sobre els treballadors del camp, sobre els treballadors per compte aliena. Tants treballadors tens, tant has de pagar. Tants animals tens, tant has de pagar. Per tant, el sistema d'impostos queda radicalment canviat i igualat. Això, en principi, és una reforma neutra, però aquesta reforma neutra ràpidament tindrà conseqüències molt, molt profundes. I la conseqüència directa, profunda, és el que s'anomena el colonat. El colonat es tracta de pagesos que disposen de poques terres, que disposen d'un camp no molt rendible, etcètera, etcètera, o que treballen per als grans senyors. Aquests pagesos, que són pagesos lliures, es troben amb un problema molt gran. I és que sí que poden pagar un impost amb espècies. L'impost amb espècies depèn directament de la productivitat de la terra que tenen, però en canvi no poden pagar l'impost amb metall. La capitatio, l'impost que han de pagar absolutament amb metall, no poden fer front perquè no aconsegueixen vendre els seus productes. Aleshores, es troben en que una altra de les reformes és que l'Estat obliga els grans propietaris a cobrar els impostos. És més, els grans propietaris no solament són els encarregats de cobrar els impostos, sinó que si no els cobren ells, ho han de pagar igualment. És a dir, a l'Estat els hi ve a dir, tu t'encarregues de tota aquesta zona. Aquesta zona amb impostos és tant. Suma-t'ls. És a dir, tu ens portes els diners i ja t'ho faràs. Aleshores, clar, què és el que passa? Que en moltes d'aquestes petites propietats, tota aquesta gent que no tenia una gran terra per explotar, acaba posant-se sota la protecció dels grans propietaris. Els grans propietaris els hi paguen els impostos en metàl·lic, els hi paguen. Se'ls paguen a si mateixos i ells els paguen a l'Estat. Però cada vegada més hi ha una relació més intensa entre els petits pagesos i els grans propietaris. Els grans propietaris, en principi, són individus que tenen una llibertat absoluta. Són individus que poden fer el que vulguin, no tenen absolutament cap limitació de llibertat. Però, a poc, es van veient obligats, no perquè la llei els obligui, sinó per una necessitat econòmica, anar depenent dels seus patrons. Cada vegada la seva llibertat es va veient més i més limitada per un problema en principi econòmic, no jurídic. No és un tema de que perdin drets jurídics, sinó perden drets perquè ells renuncien a aquests drets a canvi de que els grans propietaris els hi paguin els impostos. Paral·lelament a això, el sistema d'impostos comporta també que l'ordre dels decurions, que havia tingut una enorme importància anteriorment, vagi perdent pes, perd interès, ningú vol ser decurió i ningú vol ser decurió perquè els decurions són els encarregats de cobrar els impostos a les ciutats. I exactament el mateix que passava en el camp, els decurions cobren els impostos, però estan obligats a pagar l'impost. Si algú no paga l'impost, el decurió té que pagar-ho de la seva butxaca. Resultat, ningú vol ser decurió. Ja no es veu com un sistema d'ascens social, de promoció social, a l'ascensor social que havia estat fins a aquesta època, sinó que ningú té cap o paulatinament va perdent interès a l'ocupar el càrrec dels decurions. El càrrec dels decurions havia estat molt important quan permetia que els provincials accedissin a l'administració central. Era la forma perquè des d'una ciutat molt petita es podia accedir a l'administració central. Ara això no té cap interès perquè han de respondre amb el seu patrimoni per als impostos de tota la ciutat. I això el que farà, indiscutiblement, és que les ciutats es degradin paulatinament, perquè, com suposo que recordareu, per accedir al càrrec dels decurions s'havia de donar diners i s'havia de garantir les obres públiques, les festes religioses, les coses. És a dir, s'havia d'invertir molts diners. Ara ningú vol pertranyar a l'ordre dels decurions, aleshores ningú inverteix, a l'Estat no inverteix, pràcticament ningú inverteix en el sistema de manteniment de les ciutats. I això implicarà una certa decadència de les ciutats. Com es recauden els impostos? Els impostos, aquest sistema d'impostos que tindrà una enorme importància i que permetrà a l'Estat sobreviure encara dos segles, estava format fonamentalment per tres funcionaris, per tres individus, el censitor, el paraquator i l'inspector. El censitor era el que determinava el valor de les propietats, i les transformava en unitats fiscals. És a dir, era el que examinava un terreny i deia això val tantes lliures, val tantes unitats fiscals. Òbviament, no era el mateix un terreny de secà, un terreny de regadiu, un terreny de bosc, un terreny de pastures, i, per tant, la mesura no era amb àrees, és a dir, no era amb extensió territorial estricta. La mesura era amb unitats fiscals, és a dir, era el Kensington el que deia això val 3 o això val 4. I a mesura d'aquesta decisió del Kensington es pagava els impostos i era l'encarregat de les modificacions del cens. I quan hi havia una modificació s'havia de portar el Kensitor, per això rebia aquest nom de Kensitor, del que elaborava el cens, i era l'encarregat, per tant, d'establir el valor teòric o els impostos que teòricament s'havien de pagar a tot l'imperi. El Perequator era el que s'encarregava de distribuir les terres estèrils o deficitàries entre els propietaris. És a dir, no podia existir una terra sense tributar. Així, com que no podia existir una terra sense tributar, però hi havia terres estèrils que en principi no tributaven, aleshores aquestes terres s'adjudicaven als propietaris més rics, de forma que aquests havien de pagar, de fet, un impost extra, que era el tribut sobre les terres estèrils. I, finalment, hi havia l'inspector, que aquest només actuava quan hi havia una reclamació, quan algú el reclamava que li cobraven molt més del que tocava o que el censor li havia dictaminat que una terra seva erma era una terra molt productiva, etc. Hi havia un sistema de revisió i de control. I se sap que hi havia un any per reclamar. Si després d'un any no s'havia reclamat, les coses quedaven tal com eren. I també hi havia uns funcionaris, aquests eren els encarregats de distribuir, de dissenyar el sistema fiscal, i després hi havien els recaudadors, els grans recaudadors d'impostos, que eren els executores, els suscriptores, els praepositi pagorum, els praepositi honoreum i els arcari, que eren els que acumulaven els impostos, fos amb espècie, fos amb metall. I els encarregats dels exactores eren els encarregats de cobrar els impostos directament als contribuents, i els subscriptors, els encarregats de dirigir tot el procés. Finalment hi havia l'arcarius, que era el caixer. Però moltes vegades, i cada vegada més, els càrrecs aquests són càrrecs que es donen obligatòriament, es donen als membres de l'ordre dels decurions, i no solament són obligatoris, no es pot esquivar la responsabilitat, sinó que són els encarregats de garantir que es recaurà. És a dir, si no es recaura, de la butxaca. I si no es recaura, si no posa la teva butxaca, tu primer. És a dir, tu ets el responsable i ets el que no es compleix. Amb la qual cosa, clar, quan algú el nomenava per un d'aquests càrrecs, jo no estic, jo m'he posat un ferro, jo oi no. És a dir, cada vegada hi ha més tendència a defugir els càrrecs municipals per les repercussions fiscals, econòmiques que tenim. Una altra de les grans reformes de Dioclecià, gran reforma i gran fracàs, és la reforma religiosa. Dioclecià és el primer, no és el primer, però Dioclecià va iniciar una persecució ferotge contra els cristians. contra els cristians a tot l'imperi i sembla que en el cas concret d'Hispània la persecució de Diocresià és la més important que, o la primera que, important que es produeix. La primera i l'última. El que sí està clar és que les persecucions de Diocresià van ser recordades a tot l'imperi com una persecució enormement cruel. Per què Diocresià persegueix els cristians? Diocresià persegueix els cristians, sembla que hi ha dos motius clars de persecució. És a dir, anem per parts. Diocresià entén que el fet de ser cristià és un problema per a l'imperi. El fet de ser cristià suposa una dificultat. És més, que les considera que el cristianisme dificulta l'administració de l'imperi. Per què? El per què no està clar. És a dir, el que sí sembla clar és que Diocresià és el primer que està absolutament decidit a erradicar el cristianisme de l'imperi. Curiosament, només el cristianisme. Cap altra religió, el judaïsme ja estava més o menys extingit, cap altra religió sofreix una persecució similar a la del cristianisme. Per què? Complicat. És a dir, hi ha dos motius bàsics. El que sí se sap és que al principi, en els cristians, el que es feia era expulsar-los de l'exèrcit. Hi va haver una fase molt important en la qual tothom que era cristià o tot el que es declarava cristià en l'imperi s'excloia. Quedava exclòs del sistema de comandament del sistema de l'imperi. La tradició cristiana diu que el conflicte va començar amb un tal Marcel que servia a Mauritània i que es va negar a complir ordres. És a dir, els cristians tenien fama en l'exèrcit de que es negaven a complir ordres. Per què es negaven a complir ordres? Sembla ser perquè no acceptaven l'autoritat imperial. No acceptaven l'autoritat imperial per un principi que a nosaltres ens pot semblar absurd, però que sembla ser que va tenir molta importància. Per un cristià com per un jueu, només hi havia un déu. I aquest no era l'emperador. Ni Roma, ni ningú que s'hi assemblés. Aleshores, si només hi havia un déu i no era l'emperador, per què havia d'obeir l'emperador? Jo tinc un déu i només hi ha un déu. Com que només hi ha un déu, per què no es persegueix els partidaris d'Isis? Perquè els partidaris d'Isis creuen que hi ha molts déus. I que l'emperador sigui un déu no és problema. Isis és divinitat, però l'emperador també. Els partidaris de Júpiter, doncs perquè Júpiter és un déu molt important, però l'emperador també. Per tant, jo tinc que obeir les ordres de l'emperador. Sembla que els cristians generaven problemes en l'exèrcit i generaven problemes fiscals. Derivat de tot això, hi ha la història de per què s'han de pagar impostos. Quin és, per quin principi s'ha de pagar impost a l'emperador? Per als romans era simple, el culte imperial. Però si tu no acceptes que l'emperador o Roma és una divinitat, per què has de pagar impostos? Sigui com sigui, sembla ser que el conflicte sorgeix de debò no amb Neró a Roma, sinó que sorgeix de debò durant l'època de Deci en l'imperi, que es produeix la primera gran persecució en el 250. Sembla ser que abans hi havia hagut persecucions, però no massives. La primera Hispània és la de Diocresià. Per tant, sembla que hi havia un problema bastant seriós d'ordre, de disciplina en l'exèrcit, i Diocresià ho intenta arreglar, doncs acabem amb els cristians. Es persegueix els cristians, els lleons, i s'acaba completament el problema. I, a més, es va voler potenciar altres cultes, com el culte a Mitra, el culte Mitra, que era un culte d'origen persa, però que tenia molts seguidors en l'exèrcit i que sembla que fomentava la disciplina, el valor, etc. Per tant, en Dioclecià s'inicien tota una sèrie de reformes molt radicals que canviaran profundament el paper de l'imperi. El canviaran tant que hi ha un imperi abans de Dioclecià i un imperi posterior a Dioclecià. Hi hauria hagut l'alt imperi, la crisi del segle III i el baix imperi que comença amb Dioclecià. Bé, això com es tradueix a Hispània? A Hispània, que havia tingut un protagonisme enorme durant la República, que té un protagonisme enorme durant parts de l'alt imperi, en aquesta època el protagonisme és molt menys visible. Molt menys visible perquè gran part de les reformes tenen com a finalitat a l'exèrcit. I a Hispània no hi ha una guarnició pròpiament dita, o millor dit, l'única guarnició pròpiament dita estava a la Meseta i tenia a veure amb l'or de León i del Bierzo i la seva explotació. Aleshores, realment, què passa a Hispània és difícil de dir. Hi ha diferents autors amb diferents teories, diferents suposicions del que passa. Hi ha qui parla de que hi ha un limes hispanus, de que hi ha un autèntic aquarterament de tropes a la Meseta, és a dir, de tropes a la zona de León, i que protegeixen les vies d'exportació de l'or i les vies de la nona militar. Aleshores, segons aquesta explicació, que és una explicació una mica rebuscada, hi hauria hagut un autèntic sistema de fortificacions a la Meseta, però sempre dins de León, i, o millor dit, de León, des de León fins a Astúries, amb la sortida per mar, per terra, fins als ports del Cantàbric per exportar l'or, i a la zona de la ruta de la Plata, que servia també per exportació de metalls preciosos. Segons un text posterior, la Notitia Dignitatum, se sap que, o diu, que a Hispània hi havia un prefecte de legió, és a dir, que hi havia cantonada una legió, el qual tothom sap, és la sèptima gèmina que estava a León, i de quatre tribuns militars, a cada un dels quals estava a càrrec d'un cohort i que estaven acantonades això, a Famora, estaven acantonades entre Zamora, Lugo, Celtibèria, Cantàbria i Vitòria. És a dir, que el que protegien era en la zona de l'Or, de León, i les sortides al mar de l'Or. Tot el que més els importava un carajo. Tot el que més els importava un carajo. O, amb tot el que més, sembla que no hi havia tropes disponibles. És a dir, les zones més riques, exceptuant els metalls, estaven completament desprotegides. Els ports de la Mediterrània sembla que estaven desprotegits. No està clar exactament el que passa. Això, a través d'aquesta distribució de les guarnicions es pot deduir quins eren els interessos de Roma. Els interessos de Roma estaven molt obsessionats o molt fixats amb la Meseta superior. Estaven molt fixats i sobretot amb la zona de León, on sabem perfectament que a León hi havia cantonada l'única legió que hi havia a la península ibèrica. Per tant, Hispània era un territori en principi desmilitaritzat, o només hi havia una certa zona militaritzada, però, curiosament, els militars hispànics a finals del segle IV tindran una enorme importància. Tindran una importància enorme al primer esclavi Teodosi i, sobretot, a Teodosi el Gran, Teodosi, l'emperador Teodosi, el que va oficialitzar el cristianisme, i l'usurpador Magne Màxim, que també té un cert protagonisme. Per tant, sembla ser que hi ha poques guarnicions, sembla ser que tots venen d'aquesta zona del nord, però que en un moment determinat aquestes poques guarnicions donaran personatges importants, donaran personatges que tindran un... Aquí doncs podeu veure, totes les guarnicions estaven situades aquí. Aquesta era la zona de guarnició. Per què es guarnia exclusivament això? L'única explicació és l'or. Però l'or sembla ser que en aquesta època, si no s'havia acabat del tot, estava proper. No sembla que en aquesta època hi hagués una gran quantitat. No és el que havia estat en època d'August ni molt menys. De totes maneres, això sí, les guarnicions estaven situades en aquesta zona. Bueno, Dioclecià és l'únic honest del barri. Dioclecià, com sabeu, està 20 anys anant, després de 20 anys diu, me'n vaig a casa, es retira, se'n va a Split, es fa construir tot un palau, tot amb un mausoleu, però quan Dioclecià se'n va, la cosa es complica enormement. La cosa es complica perquè el relleu que havia de ser pacífic no és pacífic en absolut. Constantí es proclamarà pretendent a l'imperi, ja no es proclama a ser César o a ser August, sinó a tot l'imperi. En el 312 hi ha la batalla del pont Milvi i poc després Constantí es consagrarà definitivament com l'únic emperador. Constantí derrota absolutament a tots els altres rivals, és a dir, que el sistema de la tetrarquia havia fracassat absolutament, i Constantí el que farà és no renuncia a les reformes de Dioclecià, però Constantí sembla haver estat molt més intel·ligent que Dioclecià. Almenys, probablement, si no més intel·ligent, sí molt més pragmàtic. En Constantí, doncs, tornen això, tornen el sistema de renúncia, no acaba per ser acceptat per quasi ningú. Aleshores, al final, es trenquen els acords i acabarà tot amb una batalla entre Magenci i Constantí, que, com suposo que tothom sap, va arribar a guanyar Constantí, i amb això, el 212, amb la batalla del pont Milvi, posteriorment liquidarà l'últim gran pretendent, que és Licini, i Constantí recuperarà tot el poder. Per tant, el sistema no funciona. És un sistema ingenu. L'únic pobre gilipolles que s'ho creia era Dioclecià. Dioclecià es va retirar i els altres van lluitar a mort, van tornar a les velles costums del segle III, intentar imposar-se sobre tots els altres. De totes aquestes lluites començaran a passar canvis realment importants. Un dels canvis importants és que la catedral de la capital d'Occident, de la part occidental de l'imperi, es mantindrà a Milà, no a Roma. Roma esdevé, ja durant la tetrarquia, Roma no era la seu de cap dels tetrarques. A partir de finals de la segona tetrarquia, Milà serà oficialment la capital d'Occident, més o una de les capitals de l'imperi, més que res perquè permetia tindre les tropes de maniobra aquí que podien anar des d'aquí al Rin o al Danubi, mentre que des de Roma era molt més difícil. Roma, com a ciutat, comença a perdre pes. Roma, com a ciutat, comença a perdre molt poder. Constantí, quan es fa amb el poder, comença a canviar les coses. I comença a canviar les coses des d'una perspectiva fonamentalment pragmàtica. No és un teòric, com Dioclecià, no és un gran, no té una visió clara de què és el que ha de fer per solucionar els problemes de l'imperi, però sí que adapta les reformes de Dioclecià al que ell pretén. Per tant, no va pensar en principi anul·lar la tetrarquia, però sí modificar-la. Sí modificar-la profundament. És a dir, modificar-la vol dir que en la pràctica és una monarquia imperial. Suposo que teniu clar que tetrarquia és el govern de quatre. Monarquia és el govern de un. És a dir, el que ve a dir és aquí mandant. S'ha acabat el pollastre. Això de que siguin quatre és un lío i això porta a problemes greus. I això de que el tetrarca té que anomenar un successor que és una persona de qualitat, que és una persona important o que té mèrits, res. És una monarquia imperial de caràcter personal, hereditari i diví. Per tant, no té res a veure amb el projecte de Dioclecià. I suposo que ho podeu veure clar. El projecte de Dioclecià estava basat en els valors de la gent i que era un càrrec temporal. Aquí, de temporal, res. És hereditari, és diví i és personal. Per tant, punto pelota. S'ha acabat completament la tonteria aquella del per 20 anys i escullo el millor perquè em succeeixi. Un és un teòric, un idealista, Dioclecià, Constantí és un pragmàtic. Que tanta tonteria, aquí doncs mano jo i els meus fills. Per tant, el que anirà fent és reconduint totes les propostes de reforma de Dioclecià. Excepte, bàsicament, que Dioclecià havia tingut raó. Que Dioclecià havia fet un diagnòstic enormement correcte de què passava dins de l'imperi i com evitar que s'enfonsés. Però també això, a l'acusa d'idealista. Una de les primeres coses que farà és reconeix que el cristianisme és un problema de l'imperi, és un problema real, que mentre hi hagi cristians i sembla que cada vegada hi ha més cristians, l'imperi tindrà problemes i el que fa és reconèixer el cristianisme com una de les religions oficials de l'imperi. El que farà és, d'entrada, a l'edicte de Milà, no és de Constantí. A l'edicte de Milà és anterior a Constantí. Constantí ratificarà el decret i afegirà una cosa que s'ha de reconèixer que és enormement astuta. El que diu Constantí és vale, jo no sóc el vostre Déu. Només hi ha un Déu i no sóc jo. Vale. Aceptamos pulpo com animal de compañía. Però jo sóc emperador perquè Déu ha volgut que jo sigui emperador. Si Déu no hagués volgut que jo fos emperador, no seria emperador. Suposo que sabeu la història que s'explica de com va arribar a ser emperador. Es va enfrontar a la batalla del Pont Milvi i abans de la batalla va tindre un somni pesat, havia menjat alguna cosa molt pesada, no va dormir bé i va somiar que se li apareixia Déu i li deia inoxinoliqueràs. Amb aquest signe vençaràs. Perquè se li va aparèixer Déu. Aleshores va posar aquest signe als seus estàndards i va vèncer. Llavors l'explicació era per què he vençut? Perquè Déu ha volgut. Déu se m'ha presentat a mi, no s'ha presentat a cap altre. I Déu m'ha dit com a enviat a l'Ordre. Per tant, jo sóc emperador per voluntat de Déu. Jo, us manar, jo tinc dret a manar-vos perquè Déu ho ha volgut. Vale que no sóc Déu, però Déu ho ha volgut. Com suposo que sabeu, això de por la G de Dios ha portat. Suposo que us sona que el caudillo era caudillo d'Espanya por la G de Dios. Sí, sí, però en les monedes ponia por la G punto, que era la gràcia, claro. Pero en las monedas ponía por la G punto, es como el F punto Rajoy. Todo el mundo sabe lo que es, pero es la mateixa historia. Es ahí. Sí,
però la C
que era dos. No, el 392. És Teodosi que obliga a tothom a ser cristià. En Teodosi, qui no és cristià, el lloc. Llavors, la burguesa que mengen és la paga. Fins a aquest moment, que és cristià i canvien de lletra. Però, en principi, s'ha discutit molt perquè la historiografia cristiana ha atribuït a Constantí que era cristià. Està clar que Constantí no és cristià. Constantí s'inventa que és cristià, o la historiografia, o Orosi s'inventa que era cristià, que la seva mare, que Santa Helena, que la seva mare, que era cristiana, que la seva filla Constança, que era cristiana, però no està gens clar, és més. És més que dubtós, és més, se sap que Constantí es va fer construir escultures a Constantinople on ella representava com ell, com el déu del sol. El que sí que està clar és que donen llibertat de culte i permet als cristians de desenvolupar amb tota la llibertat del món la seva religió. I a més el cristianisme anirà agafant cada vegada més i més importància. Per tant, en principi el que fa és continuar amb les polítiques de Dioclecià, però des d'una òptica molt més pragmàtica i d'alguna manera molt més intel·ligent. Suposo que tothom li sona al bell principi de si no puedes con ellos, un ejército. L'altre va intentar eliminar, no se'n va sortir, doncs aquest va dir-se con ellos, únete a ellos i ja està, i no passa res. Per tant, no és una política diferent de la de Dioclecià, però és una política molt més pragmàtica. Dioclecià va pretendre erradicar el cristianisme, Constantí únete a ellos. També crea una nova capital, crea una nova ciutat molt a prop de l'antiga Nicomèdia, o que havia estat una de les capitals dels tetrarques, entre Nicomèdia i Salònica, que havien estat dues capitals dels tetrarques, i transformarà Constantinople en la capital real, de tot l'imperi. Ja no és buscar quatre ciutats equidistants, equilibrades, sinó que crearà una nova capital indiscutible. Roma manté un paper purament convencional, purament honorífic, i la nova capital serà Constantinople. Aleshores, aquest nou personatge, que el seu nom sencer és Flavio Valerio Aurelio Constantino, havia nascut a la part oriental de l'imperi, a Nyassos, havia estat proclamat emperador per les seves tropes, com passava en el segle III, és a dir, vuelta a los viejos y buenos tiempos, va arribar al poder després de vèncer a Magenci el 312, probablement el decret de regularització, la pau de l'Església la va firmar Magenci, ell s'apodera del decret aquest de la pau de l'Església. En principi va arribar a un acord amb Licini per compartir l'imperi, això de vegades es va conèixer com la diarquia, però finalment va eliminar Licini en el 324, i queda com a emperador únic, com a emperador únic, i la, és a dir, la tetrarquia s'ha convertit clarament en monarquia i de caràcter religiós, no cristià, de caràcter simplement religiós. En tot això, el sistema imperial es reforma completament, el cristianisme queda incorporat, d'alguna manera, incrustat dins del sistema romà, dins del sistema imperial romà, i funda una nova capital que rep el nom de Constantinoble. Des de la perspectiva de la historiografia, també és enormement important perquè apareixerà una historiografia nova, una historiografia que, a més, ha arribat, ha tingut una transmissió directa fins als nostres dies, que és una historiografia cristiana. Orosi, Sant Agustí, altres autors cristians, Procopi de Cesarea, etc., es dedicaran a escriure històries universals, és a dir, a crear una nova història en la qual, des de la perspectiva cristiana, una història cristiana que considera els fets fonamentals no la fundació de Roma, sinó el naixement de Crist. El naixement de Crist, la creació del món, etc. I aquesta historiografia es dedica a deixar molt clar que Constantí és el millor emperador. Constantí és el més mejor del món mundial. És el més mejor perquè reconeix el cristianisme. I Santa Helena és una santa, perquè és la seva mare. És a dir, hi ha una reinterpretació absoluta del que havia estat l'antiguitat. I, curiosament, aquesta reinterpretació és la que ha arribat en gran part fins al segle XIX i part del segle XX, que considera que Roma, doncs, aquesta idea de que Roma és pecadora, de que Roma és un desastre, de que Roma és la corrupció, de que Roma és molt dolenta, de que els emperadors estaven xiflats, de que era un piròman en toga, etc. Que això és una interpretació que no totes creen en aquesta època, però en aquesta època es reforma enormement. Apareix una historiografia cristiana, i la historiografia cristiana té com a principi a explicar que la història de la humanitat comença amb la creació del món i té un punt de partença, el punt fonamental és el naixement de Crist. El naixement de Crist, per això, així com Roma comptava els anys a purbe condita, a partir d'aquest moment es compten els anys des del naixement de Crist. Suposo que sabeu que encara avui en dia, quan diem que estem al 2018, és que en principi fa 2018 anys que va néixer Crist. El naixement de Crist és el fet central de la història. Això quan apareix? Esto empieza en esta época, Beda el Venerable lo continuará, claro, pero Beda el Venerable lo que hacía era traducir textos latinos. No, es Procopi, es Eusebi de Cesarea, es Orosi. Tots defineixen clarament que el punt central és el naixement de Crist. El punt que marca un abans i un després, clar, és la salvació. Els que van néixer abans del naixement de Crist estan condemnats. Els que tenen la sort d'haver nascut després de la crucifixió de Crist tenen una oportunitat. La mentalitat catòlica a punt de compte. Des de la fundació de la ciutat de Roma. O sigui, els romans comptaven des de la fundació de la ciutat de Roma. Els cristians compten des del naixement de Crist. Els grecs comptaven des de la primera olimpiada. Tothom compta d'una manera diferent i això apareix en aquesta època. Per tant, apareix tota una nova forma d'entendre la història i l'esdevenir humà. I els romans són dolents, entre altres coses, perquè van matar a Crist. Una altra cosa que tindrà una enorme importància que es produeix en aquesta època és el Concili de Nicea. El Concili de Nicea que té lloc al 325 és el que definirà el dogma cristià. Fins a aquesta època hi havia hagut molts cristians, però no estava clar què era ser cristià, en què consistia exactament. Hi havia moltes escoles, cadascuna de les quals en teoria és diferent. És a dir, no sé si us sona, però hi ha una gran quantitat d'evangelis. N'hi ha més de 20. D'aquests més de 20 se'n considera 4 els canònics i els altres apòcrifs. Els altres... Per què es considera? Què és el rite cristià exactament? Això fins al 312, fins a l'edicte de Milà, això no havia tingut absolutament cap importància perquè els cristians vivien en petites comunitats aïllades entre ells i aquestes petites comunitats no tenien la necessitat d'un dogma de... Es definia com a cristià qui volia ser cristià. Punto pelota. Ara la cosa serà molt més complexa, perquè es definirà exactament i oficialment qui és cristià i què significa ser cristià. No sé si a algú li sona que la professió de fe cristiana és el que es coneix com el credo de Nicea. El que jo crec en Déu Pare, tot poderós, etc. El credo de Nicea, que és el credo que s'acorda al credo, que és jo crec, que s'acorda a Nicea, serà la vara de mesurar del cristianisme. Qui creu en el credo de Nicea és cristià. Qui no creu en el credo de Nicea, problema. I hi haurà persecucions brutals entre cristians. A més a més, no sé si us sona, suposo que no us sona, però us hauria de sonar, que una de les coses... Yo es que cuando a la señora que Dios es muy increíble. Y eso creará un problema. Porque ¿qué vol dir uno increíble? O uno o trino. Es uno increíble. Es decir, es un, pero a mí también es para Dios y es prisa. A las horas de eso, supongo que os sona que en gran parte una de las diferencias actuales entre l'ortodoxia i el catolicisme és que per l'ortodoxia són tres. Per el catolicisme és un. És un o trino. No sé si és un quilo de xocolata o què, però es defineix com un i trino, que clar, és un dogma de fe, clar, cap problema. Però per l'ortodoxia són tres. Per l'ortodoxia no és un, són tres. Són tres déus. I això doncs, generarà sembla impossible i sembla una cosa de crims, però generarà persecucions, matances, jo soc cristià, tu no ets cristià, doncs jo te mato, doncs generarà una quantitat de problemes brutals gràcies a això, a que Constantí reuneix els principals bisbes i els obliga a definir què és el cristianisme. Què és el cristianisme en el Concili de Nicea. Sí, clar, però hi ha versions que, és a dir, segons per exemple, segons els ortodoxes, Jesús té una natura purament humana. Per als catòlics no. Per als catòlics Jesús és Déu. Un cop per l'altre. És a dir, perquè forma part de Déu. Per als ortodoxes va ser un home. Perquè com que són tres, poden separar les diferents parts. Els catòlics no poden separar les tres parts perquè és un o trino. És a dir, és un amb tres. Com es menja això? A mi que no ho diuen. Però hi haurà una discussió brutal. Fins al Concili de Nicea hi ha teories mil i no passa res. A partir del Concili de Nicea hi haurà molts problemes. Però bé, bueno, les reformes econòmiques de l'amic Constantí. A l'amic Constantí, també, es troba amb l'evidència de que el decret de preus màxims no havia aconseguit frenar la inflació, és a dir, havia suposat una certa pausa en el procés d'avaluació de la moneda o d'inflació, però que s'havia reprès amb més força. Per tant, renuncia al dirigisme econòmic que Diocleciano havia intentat imposar, però, curiosament, manté el sistema d'impostos. El sistema d'impostos i part del sistema monetari, part, es mantindrà. I, sobretot, el que tendirà és el control estatal de determinades indústries que considera estratègiques. Són les indústries que tenen que veure amb l'exèrcit, les indústries d'armament, les seques, és a dir, l'encunyació de moneda, les fàbriques de tins, els productes de luxe i les mines. Les mines continuaran sent propietat de l'Estat. I això tindrà també la seva importància a Espanya. Això vol dir que les mines de León eren, i les mines de León i de Galícia eren propietat estatal, i explicaria el manteniment de la legió de León i el manteniment del sistema militar que hi ha al nord de la península Ibèrica. Bé, també les reformes de Constantí tindran conseqüències i no precisament lleus. El manteniment del sistema d'impostos el que farà és que cada vegada porta a més petits propietaris a posar-se sota la protecció dels grans senyors. Per tant, cada vegada els grans senyors són més grans senyors, cada vegada tenen més terres i els petits propietaris cada vegada tenen menys drets. Cada vegada tenen menys drets, cada vegada tenen menys possibilitats de queixar-se. És a dir, això és important perquè és important veure com això va portant lenta però molt subtilment cap a l'edat mitjana, cap als sistemes medievals, als sistemes feudals. Els sistemes feudals neixen no per un decret, no perquè hi hagi una voluntat explícita de que això passi, sinó és conseqüència del sistema d'impostos. El sistema d'impostos exigeix que una part, la capital, es pagui en metàl·lic, es pagui en diners i els petits propietaris no tenen diners. Com que els que cobren els impostos i els que garanteixen els impostos són els grans propietaris, això va fent que les petites propietats vagin cada vegada sentint-se més atretes cap a les grans propietats. I això portarà a que els drets dels petits pagesos cada vegada es vagin veient més i més reduïts. Una altra de les conseqüències és el desplaçament del comerç. De fet, tot l'imperi es va veient desplaçat cap a Orient. L'imperi que havia nascut a Occident, havia nascut a Roma, havia tingut els seus grans centres de proveïment a Occident, cada vegada va abandonar l'Occident i, en canvi, Orient d'alguna manera continua florint. Continuen les indústries de luxe, continuen gran part de la indústria de la mineria, etc. I cada vegada tindrà més importància dins de l'imperi. Roma queda com a capital absolutament nominal, no tindrà cap efecte real, en principi, i Orient cada vegada serà més i més important. I una altra conseqüència, també, en principi no desitjada, en principi casual, però que tindrà una repercussió enorme, que és que el permetre que l'Església cristiana o que les esglésies cristianes puguin manifestar-se públicament puguin reunir a la seva, els seus fidels públicament, farà que l'Església creixi enormement i que la jerarquia eclesiàstica cada vegada tingui més pes i més prestigi. I això tindrà també una conseqüència, com ja veurem, absolutament determinant. Serà cabdal la jerarquia cristiana. La política monetària, ens tornem. La devaluació de la moneda de Dioclecià, a l'intent de crear noves monedes per evitar la pèrdua de valor de les antigues, sempre aquesta obsessió per crear noves monedes, per intentar que no es perdi que no perdin totalment el valor, i també la necessitat de crear de mantindre un sistema de patró or sol. És a dir, en principi, la idea bàsica és que si la moneda de coure o de vellón, si la moneda de plata es devalua, vale, però els pagaments fonamentals de l'Estat, perquè l'Estat sigui creïble, necessita tindre un mitjà de pagament sol. I això es transformarà en un sistema de moneda d'or sòlida. És a dir, no sé si m'explico. Però perquè l'Estat funcioni, necessita que la moneda interna es devaluï, els és igual. O no els és igual, però bueno, no afecta fonamentalment. Però si s'ha de pagar amb escenari, si s'ha de pagar importació de productes estratègics, si s'ha de pagar un tribut a un estranger, es necessita una moneda creïble. Si no, clar, si van amb un sac de moneda que no valen res, per mantindre l'estructura estatal, és imprescindible un mitjà de pagament fiable, sòlid, creïble. Per això tots estan obsessionats amb l'or. La moneda d'or, han de buscar unes monedes creïbles, sòlides, amb les quals això es pugui pagar amb escenari, es pugui pagar productes estratègics, es pugui pagar a potències estrangeres, etc. Aleshores, es crea el sòlidus i d'aquest sòlidus, que durarà molt de temps, que entrarà dins de l'edat mitjana amb força, després es dividirà en semis, que és el mig sòlid, i el tremisis o triens, que és un terç d'aquesta moneda d'or fiable, d'aquesta moneda d'or que és acceptada per tothom sense cap problema. Cosa que no passava amb les monedes de plata. També tenim les encunyacions aquestes de plata i les encunyacions d'or. Les encunyacions d'or normalment són d'una qualitat extremada i fins i tot arribaran a l'època visigòtica, pràcticament tot l'imperi de l'Orient es mantindrà.
El sòlidus
d'or, després hi haurà el tremisis i el triens.
I el
foli de... I el tercià. L'exèrcit també serà reformat o s'intentarà reformar l'exèrcit. Perquè us en feu una petita idea, sembla ser que en Constantí a l'exèrcit arriba el 500.000 de soldats. El 500.000 de soldats, que per l'època és una borrada enorme, perquè això vol dir que en aquest 500.000 de soldats se l'ha de pagar, se l'ha d'armar, se l'ha d'alimentar, se l'ha de dirigir, és a dir, necessita una estructura financera brutal i que arribarà poc després als 560.000 soldats. 560.000 soldats és veritablement una força increïble, una força desmesurada. Cada vegada hi ha més soldats i cada vegada, a l'haver-hi més soldats, exigeix un sistema d'impostos més eficient per poder-los mantindre. Per tant, un dels problemes en què es troba és en com organitzar l'exèrcit i l'exèrcit té fonamentalment dos problemes. Dos problemes que també l'afectaran a llarg termini. Un és el finançament, és a dir, el manteniment d'una tropa creixent i completament desbocada. Però al mateix temps que això es troba amb un altre problema, que és com es recluten els soldats. D'on es recluten els soldats i com es recluten els soldats. A l'època de Diocleciá, a l'època anterior, eren guarnicions més o menys estables i d'aquestes guarnicions més o menys estables sortien fills de soldats que, de fet, que formaven part de l'exèrcit i anaven, d'alguna manera, suplint els seus pares, etcètera. Però a l'augmentar enormement a l'exèrcit, sembla que hi ha un problema de reclutament molt important. I aquest problema de reclutament es solucionarà admetent els bàrbars dins de l'exèrcit. Fins a aquesta època, els bàrbars tenien una funció exclusivament com a auxilia. A partir d'ara, o a partir d'una mica abans, comencen a ser acceptats com a legionaris i la conseqüència immediata és que arriba un punt en el qual la majoria dels oficials i probablement la quasi totalitat de la tropa són d'origen bàrbar. És a dir, ja els romans no sembla que sentin un gran apreci per la professió militar, així com durant la República, per ser legionari, s'havia de ser ciutadà, després s'obre l'exèrcit d'altres que no siguin ciutadans, i ara sembla que l'exèrcit cada vegada es va barbaritzant més, cada vegada admet més bàrbars, i fins i tot arriba un moment on no sols els soldats, sinó també els oficials, són d'origen bàrbar. També es manté la separació entre els càrrecs militars, que els càrrecs alts militars que procedeixen de l'ordre equestre i la separació completa o l'exclusió quasi completa dels senatorials de la carrera militar. És a dir, la carrera militar ja no té res a veure amb l'origen aristocràtic, amb l'origen romà i amb l'origen italià. Suposo que està clar que els membres de l'ordre senatorial vivien fonamentalment a Roma i eren fonamentalment italians. Suposo que us sona que durant la República tots els oficials eren de l'ordre senatorial, tots, al punt paper d'ordre, i tots els legionaris ciutadans. Ara els legionaris són bàrbars i els alts comandaments pertanyen o a l'ordre equestre o cada vegada més són d'origen bàrbar que són acceptats en l'ordre equestre, que s'hi pot entrar per mèrit, no s'hi entra per origen com en el senatorial. És a dir, cada vegada Roma i l'antic ordre va perdent més pes. Va perdent pes i ja aquest imperi s'assembla molt poc a l'original. Els militars també es manté la divisió entre els que estan destinats a les fronteres, els defensors de les fronteres, que cada vegada estaran més vinculats al territori, els desplaçaments, la disciplina desapareix completament, cada vegada s'aniran sentint més fills del territori en el que estan acantonats que romans i normalment els fills d'aquests són els que arribaran a suplantar els seus pares. Quan els seus pares deixin d'estar a l'exèrcit, els seus fills entren a l'exèrcit i cada vegada més estan més vinculats al territori. Però aquests cada vegada són més diferents dels comitatensis, d'aquests exèrcits de reserva i aquests membres del comitatus, els comitatensis, cada vegada són més bàrbars, cada vegada són més militars, no romans, són més mercenaris, més dependents directament de l'emperador. Per tant, l'exèrcit cada vegada es va separant més entre uns soldats que se senten d'un territori, que estan clarament vinculats al territori, i uns altres que no tenen res a veure amb el territori. Uns altres que estan vinculats personalment a l'emperador i que normalment són bàrbars. Insisteixo, penseu que en l'exèrcit de la República els soldats no es podien quedar. En l'exèrcit de la República els soldats se'ls enviava al Quinto Pino. I al Quinto Pino, a sus órdenes, ni tribuno, al Quinto Pino. És a dir, els soldats eren una cosa totalment diferent. Ara els soldats estan acantonats a un territori, es casen en el territori, tenen fills en el territori. Si se'ls diu al Quinto Pino, doncs va ser que no. Per tant, el canvi va limitant la capacitat de disciplina de l'exèrcit i sobretot això, cada vegada el sentiment de ser romà, que durant la República era molt viu, cada vegada va desapareixent. Ja no són romans. Són del territori en el qual estan acantonats, que probablement ja parlen la llengua del territori en el que estan acantonats, estan casats amb dones del territori en el que estan acantonats, tenen fills del territori, per tant, cada vegada el sentit de cohesió de l'imperi es va desfent. És anònim. És un text anònim que descriu la situació de l'exèrcit a finals del segle XIX. Descriu les unitats, les banderes, si s'interessa molt, és un text que és una espècie de recull molt administratiu, no és un text literari, és un text que diu i que no es conserva en francès. Però diu, a tal lloc, tantes regions, a cantonades, a tal lloc, de tal lloc. I la sorpresa? Sí, però és que la notícia és molt llarga. Ja explica tot l'imperi, va explicant doncs, això de les diferents comunitats, hi ha dibuixets amb els emblemes de les legions. Però és un text, no? És una recopilació no tan llarga. No té massa... És molt important perquè, clar, perquè descriu l'exèrcit com era, però ho descriu molt fredament. I a més té el valor això, és un document administratiu. No és un document literari que exageri, és a dir, probablement el que es manejava l'administració romana. Notícia de les dignitats, és a dir, notícia bàsicament dels exèrcits, dels militars. Bueno, aleshores això, és a dir, els càrrecs que van apareixent són els dels dutxes, que són els comandants dels exèrcits provincials, o els comitès, és a dir, fixeu-se també que dutxes després serà duts, comitès serà comtes. És a dir, que el mitjana està traient el capet per aquí, jo quiero salir, tu que calles. Però està sortint ja tota l'edat mitjana i d'una forma natural. I els magistres militum, que són els caps superiors de l'exèrcit, per això. Tota l'edat mitjana, jo no sé si ho veieu, però és important que ho veieu. L'edat mitjana va sortint de manera natural. No necessita invasions, no necessita. És a dir, hi ha una evolució que cada vegada es va accelerant més cap a l'edat mitjana, cap a una cosa completament diferent. Aquí doncs, podeu veure això, els acantonaments militars, segons la notícia de la dignitat, i la reforma administrativa. També amb Constantí hi ha una reforma administrativa relativament important i serà fonamentalment la seu central de l'administració. A la tetrarquia no hi ha tècnicament una seu central, hi ha quatre seus centrals, o dues seus centrals i dues subseus centrals, ara hi haurà una nova seu que concentrarà en principi tota l'administració. La capital es funda el 324 a Constantinople com una nova ciutat, es traslladarà la capital a Constantinople, la capital a Constantinople, que no ve de Roma, ve de Nicomèdia o ve de Milà, però no de Roma. Roma ja és una ciutat que té prestigi, que en principi té prestigi, però que no té la categoria de capital. Ara serà Constantinople, no Roma i Constantinople, sinó Constantinople, i a Constantinople s'instal·larà una nova estructura administrativa. Aquesta nova estructura administrativa és la creació d'un senat, com el que hi havia hagut a Roma, un gabinet privat del monarca, que rep el nom de Sacrum Cuniculum, i l'administració central, que té una cancelleria, i aquesta cancelleria controlarà la guàrdia de Palau i les fàbriques estatals d'armes. Un consistori imperial que consisteix en tot això i tota una sèrie de serveis centrals. Tota una sèrie de serveis centrals que comporten, sobretot, el control dels ingressos i les despeses de l'Estat i la gestió de les mines i les fàbriques estatals, sobretot de les fàbriques d'armament. Sembla ser que en aquesta època tot l'armament, la fabricació de tot l'armament centralitza en fàbriques controlades per l'Estat. Bé, aleshores també el que anava. Una conseqüència directa de l'acceptació del cristianisme com a religió oficial és l'aparició de la historiografia cristiana, és a dir, d'una reinterpretació del que ha passat a la història. Durant aquest període, durant el segle IV, apareixeran tota una sèrie d'autors, tota una sèrie de personatges que descriuran o reinterpretaran molt més probablement com havia estat la història de Roma i com ha estat l'evolució de la humanitat fins als seus dies. Curiosament, el segle IV és una època en la qual hi ha una gran quantitat de textos històrics. És una època en la qual la història apareixen historiadors, a gran quantitat d'historiadors, amb obres veritablement molt extenses, que no és que n'apareixin més que en altres èpoques, sinó que el que passa és que els historiadors d'aquesta època, que són historiadors cristians, s'han conservat. Els historiadors d'altres èpoques són historiadors pagans que s'han destruït, amb rares excepcions que tenen motius històrics. Per tant, aquesta és una època no que s'escrigui més que en altres èpoques, sinó és una època on el que s'escriu es conserva, perquè els textos cristians han estat conservats fins als nostres dies, cosa que no passa amb els textos pagans. Aquests textos, els textos d'aquests historiadors, són visions absolutament partidistes. Són visions que no tenen gens d'objectivitat. Hi ha una disputa sobre la religió, sobre el món, si el món és el món que crea Déu o és un món diferent. Per tant, és parcial. És una història de part, una història difícil de separar de punts o de prejudicis o de punts de partença, com es vulgui, clarament d'inspiració cristiana. És a dir, el món està creat per Déu i hi ha una providència divina que porta a un desenvolupament determinat de la història. Tot per decisió i per voluntat de Déu. Per tant, aquí no hi ha una interpretació des de part i que s'ha conservat fins als nostres. Per tant, els principals autors o els principals personatges que desenvoluparan aquesta nova visió historiogràfica, probablement el principal des del punt de vista de què és l'origen de tot això és Sant Agustí d'Hipona, Sant Agustí que era el bisbe d'Hipona, una ciutat del nord d'Àfrica. Sant Agustí és el primer que intentarà explicar com la divina providència explica el desenvolupament de la història. És a dir, veu la història com fruit d'un pla diví. Déu ha concebut un desenvolupament determinat i aquest desenvolupament determinat serà el que determinarà l'esdevenir de la història. Després hi ha Eusebi de Cesarea, que va escriure una crònica i una història de l'Església, en el qual estableix una successió entre el judaïsme, una successió entre la Bíblia i la seva contemporaneïtat. Salvià de Marsella, que també va escriure una altra obra que es titula De Governatione Dei, que ja es pot veure més o menys de què va, intenta explicar això, de que els romans van entrar en una decadència moral. Els romans eren un poble doncs, malvat, pervers, i Déu va haver d'intervindre seriosament a la banda de la decadència moral dels romans i això és el que els va portar a extingir-se. La religió cristiana, i això és el que va portar, en definitiva, a que Déu preferís la victòria dels bàrbars, molts dels quals estaven ja cristianitzats, abans de donar la victòria als romans, que eren sospitosos d'impietat. I un dels més importants és Paulo Orosi, que probablement és deixeble de Sant Agustí d'Hipona i és el continuador de l'obra de Sant Agustí d'Hipona. Per tant, apareix una historiografia completament diferent, una visió del món completament diferent, que s'ha de tindre molt en compte quan es parla del segle III. Perquè aquests autors el que venen a dir és que els romans són uns depravats, que el segle III és el pitjor de lo pitjor i que els bàrbars els guanyen perquè se n'han de fer. I és una visió de part, és a dir, suposo que ja n'hem parlat altres vegades, la història mai és objectiva. Depèn de qui l'escriu. I no és reprovable. Si la història l'escriu un marxista, creu en els mòduls de producció. Si la història l'escriu un cristià, creu en la divina providència. Si la història l'escriu un escèptic, no creu en res. Però depèn de qui... És legítim que si tu tens unes idees, desenvolupis un determinat tipus de història. I aquest ho tenen molt clar. Ells són cristians, un cop de veritat. I Crist i el cristianisme és el que justifica... Bueno, i aquí teniu a Paulo Orosi, que era hispà, era probablement originari de Tarragona i és un dels que, des de la perspectiva hispànica, que és la que ens interessa, és el que dona notícies més fidedignes, més properes, perquè ell, encara que va ser deixeble de Sant Agustí, coneixia de primera mà el que havia succeït a Hispània. El problema que té és que és una obra de part. És una obra tan de part que el títol de la seva obra és Història versus Pagan. Història contra el Pagan. Més clar i bo. Sembla ser que a partir del saqueig de Roma es va dedicar a escriure aquesta història universal inspirada en la crònica d'Eusebi de Cesarea i que explica la història des del diluvi fins a la seva època. Per tant, aquesta història és sàvia. El que explica és bàsicament això, una història adversum pagan. És una història completament tapada. I bueno, deixem aquí. Bueno.
podran signar...